Continuarem amb el cicle d'entrevistes amb alguns dels ponents del curs d'estiu de la Universitat de la Pau. Avui ens acompanya el senyor Joan Botam i Casals, president i fundador del Consell Ecumènic de Catalunya, també cofundador de la Universitat de la Pau i frare caputxí compromès amb la pau i amb el diàleg interreligiós. Senyor Botam, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Botam, comencem pel principi. Què és el diàleg interreligiós i per què el considera indispensable?
Perquè la societat que tenim actualment, manifestament plural, culturalment i religiosament, ens demana, a nivell individual, però a nivell, diríem, de les nostres institucions educatives, religioses, cíviques, ens demana una resposta. I per donar aquesta resposta, evidentment, no basta que reaccioni un catòlic o un protestant o un musulmà. Hem de reaccionar conjuntament, diríem, des del compartir, des del diàleg, en funció de la societat que tenim al davant. Aquesta és la base per la qual actualment, des del punt zero, han anat naixent experiències de tipus dialogant, d'intercanvi, d'entesa. Per exemple, a nivell de la dona, doncs, dones islàmiques i dones cristianes. A nivell de persones de recerca en el terreny de l'educació, doncs, l'elaboració d'un projecte, doncs, compartit, diríem, per presentar una cultura religiosa, una cultura a l'escola pública i a l'escola privada. És a dir, diverses experiències de retrobament, de diàleg, que venen des de la compartició en funció de la societat, que és plural. És a dir, no és una església o una denominació la que presenta, sinó que és ja des d'una experiència testimonial. Advertint que això va creant un perfil d'espiritualitat de creient que possiblement abans no teníem. És a dir, la persona que sap ser respectuosa, que sap ser deferent, que sap escoltar, que sap col·laborar, que això hauria de ser, diríem, patrimoni de tots, i fins ara ho teníem una mica verd.
Durant la seva intervenció m'ha cridat l'atenció la substitució que ha fet de la paraula diàleg interreligiós per entesa. Expliqui el perquè d'aquest canvi i avui en dia, amb l'actualitat, tants temes com és el vel, el nicab i demés, quin paper hi pot jugar el diàleg i l'entesa entre religions?
A veure, jo optava per la paraula entesa en lloc de diàleg, perquè diàleg em sona molt acadèmic i d'alguna manera una exigència de nivell superior. I no és així, és el diàleg del dia a dia, és, per tant, és l'entesa, és la convivència. En funció d'aquesta convivència, evidentment s'imposa el respecte a l'altre. La convivència amb elements impositius i prohibitius, evidentment això no és convivència. Això és subordinació, empobriment i d'alguna manera creació de conflictes. I això ho he especificat en funció, posant per cas, del burca i del niqab i totes aquestes, diríem, tradicions que nosaltres entenem com folklòriques, però que responen a sensibilitats i a cultures. I per conseqüent, a l'hora d'intervenir respecte a aquestes coses, des de la mecànica o diríem l'exigència del diàleg, no s'hauria de fer sense entendre prèviament què pensen els destinataris de les mesures que es vulguin prendre, per exemple, prohibitives. Escolta, per de pronta, el tema de la burca, per exemple, doncs és un tema més aviat una mica artificiós, perquè és que jo no n'he vist encara cap pels carrers de les nostres ciutats. Ah, s'ha fet un problema. I un sospita que això a vegades és una manera de fugir d'estudi, i en tot cas, si es volia tractar sobre aquests temes, entenem que la primera cosa és escoltar la dona musulmana, i en tot cas per afavorir-la i per ajudar-la a una integració que sigui respectuosa, que sigui joiosa i que sigui en benefici de tots, però mai per la imposició.
Un dels perills de les religions i també de les ideologies és caure en el fonamentalisme. Expliqui com detectar el fonamentalisme i què podem fer per combatre'l.
A veure, per tot començament, doncs, no sé, això és una qüestió antropològica, com deia abans, és a dir, que està en la visió que tenim del món i de l'home, i que està a vegades, doncs, d'alguna manera amagada en el conscient, en el subconscient, i per tant necessitem una mica clarificar-nos. I per això invocava la psicoanàlisi per arribar al fons diríem, de les nostres, del nostre potencial humà, diríem, no? Ben entès que ningú s'escapa de tenir certs tics impositius respecte a l'altre, Del punt de vista religiós, evidentment, doncs el fonamentalisme és l'adoració dels principis, és el tancament als textos literals, és d'alguna manera doncs, el refús a l'altre, etc. Però jo crec que això no és solament un tema religiós, sinó que és un tema humà, un tema de clarificació de, diríem, dels comportaments i de les actituds humanes, i per tant la primera cosa seria no caure-hi en la trampa començant per nosaltres mateixos.
I alhora ara, indiqui'ns quines poden ser les claus per fer front a aquestes actituds extremistes.
Home, jo crec que la societat, diguem, a través dels mitjans, a través de l'escola, a través dels centres d'acolliment, a través dels hospitals, fins i tot a través doncs, de les institucions carcelàries, a través de la policia, a través de tot, diríem, treballar perquè actuar, perquè doncs, l'altre sigui tingut en compte, sigui respectat i sigui estimat. Jo crec que aquesta és una cultura que se'n diu la cultura de la pau, en lloc de la cultura del distanciament, la cultura de l'agressivitat, la cultura de la prepotència, doncs la cultura de conjuntar forces del punt de vista, diríem, humà, respectant-nos, ajudant-nos i mirar que la societat, que ve de tots, sigui per a tots.
Per tradició, a Europa, el cristianisme és la religió predominant. Darrerament, això està canviant amb l'augment de l'islamisme, fruit dels canvis demogràfics, les migracions i de més. Formalment són dues religions força semblants, però a nivell de contingut són força contraposades. Per buscar aquesta entesa que vostè reclama, cal abandonar o relativitzar els dogmes?
A veure, jo no entraria, diríem, en el que se'n diu un debat estrictament de continguts doctrinals. Una vegada vaig escoltar un ulema islàmic parlant la seva experiència de diàleg amb els cristians. I deia, i faig una mica la síntesi i potser la caricatura, deia, jo escolto els meus amics cristians que em diuen d'un Déu humanat o d'un home Déu, Jesús. Diu, francament, diu, em costa molt d'entendre. Em diuen d'un Déu que sofreix, que és portat a la creu. Diu, encara més dificultós. Però és que m'ho diuen amb la màxima bona fe. Ara, quan em diuen que aquest és el camí, diríem, per arribar a l'afirmació plena de la vida a través de la resurrecció, diríem, del Crist que venç la mort, diuen, llavors ens trobem. Jo no faria plantejaments de tipus doctrinal, sinó allò que especificava del nostre Ramon Llull quan invita els exponents de les diverses tradicions religioses, en el seu cas jueus, cristians i musulmans, a preguntar-se què poden aportar pel bé de la societat. Perquè si una finalitat té l'experiència creient i religiosa és perquè l'home sigui feliç, i no solament un ser humà, sinó tot el ser humà. Per tant, interpel·lar, diríem, perquè això es posi en joc i perquè doncs, em faci un problema de consciència dels uns i dels altres i que amb aquest fi es reuneixin cada mes, jo crec que aquest és el tema. No arribar, diríem, a mixtificacions o, diríem, doncs, a capticismes del punt de vista. Que cadascú sigui ell mateix en la seva identitat, però que sàpiga que aquesta identitat no és en funció d'ell, sinó en funció de tota la humanitat, en funció de l'univers creat per Déu, al costat de tots els altres.
Per tant, pel que vostè m'està dient, vostè s'afegiria a Raymond Paniker, que diu que perquè un diàleg interreligiós sigui fructífer, cal que totes les religions reconeguin com a comuns les experiències religioses inefables.
Perfecte. És a dir, inefable vol dir, en aquest cas profètic, vol dir espiritual. És a dir, en la mesura que relativitzem pensaments, estructures, doncs, tradicions, en la mesura que relativitzem aquestes coses, que no són finalitats amb elles mateixes, sinó que la finalitat és el retrobament lliure, diríem, imaginatiu, creatiu, amb l'absolut de Déu, i per tant entrem en el que en diuen una via contemplativa i mística. Quan arribem en aquest punt, que és d'alguna manera la finalitat màxima pel ser humà, ens trobem tots. Ens trobem els sufis musulmans, ens trobem Sant Joan de la Creu, ens trobem doncs, els budistes, ens trobem tots, perquè tota la resta queda endarrere relativitzada en funció que allò que és important. Per això Karl Rahner podia dir que en el segle XXI Europa o serà mística o no serà.
Parlem ara una mica de qüestions internacionals, on sovint les religions també hi tenen el seu pes. Avui en dia creu que l'Església està capacitada moralment per intervenir, i si ho hauria de fer, en algun sentit, en els conflictes que avui estan oberts?
A veure, aquí no posaria solament l'Església, sinó totes les tradicions religioses i espirituals. Primera cosa, entendre que el seu regne, el seu missatge, no mira solament el ser humà en la seva dimensió temporal del temps i l'espai, sinó que el mira en la seva totalitat i en la seva transcendència. Entendre que mirant el passat, moltes vegades l'Església i les tradicions religioses i espirituals han estat instrumentalitzades, manipulades en funció del poder. Entendre que tot el que és per via d'imposició i no de proposició, que nega la llibertat, que això no porta a cap, a res. No? Per tant, totes aquestes precaucions, jo crec que en la mesura que les tradicions religioses i espirituals, alliberades elles mateixes d'aquests pesos morts del passat, doncs presentin del punt de vista testimonial, del punt de vista elaborat, del punt de vista de la resposta a les necessitats del món, de justícia, d'equitat, de diàleg, etc. Jo crec que en la mesura que això es realitzi, home, primer que tot es justifiquen elles mateixes. I segon, doncs acompleixen la finalitat per la qual han estat instituïdes, que són que el ser humà, segons la nostra tradició bíblica i espiritual, creat a imatge i semblança de Déu, doncs sigui en la dignitat, diria, i en la riquesa que li correspon.
Gràcies, professor Botán, per aprofundir en aquestes qüestions i per compartir amb nosaltres el seu temps.
No, gràcies a tu, home. Molt amable.
Us recordem que Cugat.cat continuarà entrevistant els ponents més destacats d'aquesta 25a edició del curs d'estiu de la Universitat de la Pau.